Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. Salut demana frenar els contagis per evitar un altre confinament. El cap de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha avisat que no sortirem de la pandèmia fins d'aquí a un any. Per la seva banda, el secretari de Salut Pública ha reconegut que la taxa d'infecció es va disparar fins al final de juny i a començaments de juliol. Amb tot això, Barcelona, el Baix Llobregat i el Segrià concentren el 75% dels contagis de l'última setmana. Una de les zones que preocupa més és a la capital catalana, perquè el nombre de casos positius segueix a l'alça. Així mateix, la crisi sanitària empitjora a Espanya i obliga a recuperar parcialment les fases. Múrcia, Aragó i Navarra adopten mesures dràstiques i Salut adverteix que la setmana que ve serà crítica a Barcelona, ja que en les darreres 24 hores Catalunya ha sumat 1.597 positius nous segons el Departament de Salut. I en plena política, el recurs de la Fiscalia al Tribunal Suprem amenaça el tercer grau dels presos polítics, suspenent les sortides de la presó. A partir d'ara, el Tribunal s'arroga la revisió de tots els seus beneficis penitenciaris. Jutges per la Democràcia veu estrany i restrictiu el dictamen i el govern espanyol avala la decisió. D'altra banda, el Tribunal Suprem rebaixa les penes als ultres que van assaltar Blanquerna. Els condemna a poc més de 2 anys i mig de presó després que el Tribunal Constitucional ordenés excloure els agreujants de discriminació ideològica i danys en béns públics. Anem a altres qüestions. La Conferència Episcopal Tarraconense puntualitza les informacions sobre les immatriculacions. Ha dit el següent: les 10 diòcesis amb seu a Catalunya que formen la Conferència Episcopal Tarraconense sempre han seguit el procés legal vigent sense cercar privilegis. No han actuat en cap moment de manera arbitrària i han documentat tot el que els consta com a propi. L'Església no s'ha apropiat de res que no fos seu. És una nota de premsa que l'ha canviat la Conferència Episcopal Tarraconense. I ja per acabar, també l'última notícia. El papa Francesc escriu a un pelegrí discapacitat: ets un testimoni valent, diu. En una carta a l'Àlvaro, un noi malagueny de 15 anys, Francesc valora que ha mogut l'esperança de moltes persones a caminar el camí cap a Santiago. I acabem amb un bon apunt per l'agenda. Avui a les 7 de la tarda, el bisbe romà Casanova presideix a la catedral de Vic un funeral per les persones que han mort en temps de pandèmia. Això és tot fins ara. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100%, perquè ens ho mereixem, després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos, perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Et repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial, i que fàcil. I què ens recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és Coralcard. Coralcard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68. I aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Massa Omega Punto Rojo i Coralcard. Ara mateix telefono al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, aquesta hora que encetem també nou consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Ja ho sabeu que si teniu algun dubte ens podeu trucar al 93 409 2771, 93 409 2772 per posar els dubtes sobre la taula i intentar trobar-hi solució en un programa com aquest. Mireu, la crisi ocasionada per la Covid-19 ha generat un gran nombre d'empreses s'hagin vist abocades a suspendre total o parcialment els contractes dels seus treballadors per concórrer a situacions de força major o necessitats de caràcter econòmic, tècniques, organitzatives o fins i tot productives, el que hem denominat entre tots els ERTE. A Espanya hem arribat a tenir gairebé 3,4 milions de treballadors afectats per ERTE durant els mesos de pandèmia per la Covid-19, però segons les darreres xifres publicades per el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions corresponents al mes de juny, des del 30 d'abril han sortit 1,56 milions d'afiliats d'aquests ERTEs i en el darrer mes 1,17 milions de treballadors han abandonat aquesta situació. Tot això vol dir que alguna cosa més del 54% dels treballadors amb aquest tipus d'expedients de regulació ja han sortit d'aquesta situació i queden, a data de 30 de juny, 1,8 milions de treballadors en ERTE amb el contracte suspès total o parcialment. I d'aquests treballadors que segueixen en ERTE al juny, 1,56 milions són per força major i 0,27 milions per altres causes. De totes aquestes xifres, a data de 30 de juny del 2020, a Catalunya estaven actius 381.968 ERTEs. Dit tot això, la tramitació d'un ERTE implica, evidentment, que els treballadors vegin el seu contracte laboral suspès o amb una jornada reduïda. Tot això el que ha provocat és molts dubtes que un dia com avui volem posar sobre la taula. És per això que ens acompanya l'advocada laboralista de Digestum Legal, Marta Cuscó. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, quan es fa un ERTE? Per què es fa un ERTE?
Bueno, perquè existeixen unes, com hem dit, no, a aquesta introducció, hi ha dos tipus d'ERTEs, l'ERTE de força major i el de causa C-top. Llavors, si hi ha unes causes econòmiques, productives, organitzatives o tècniques, l'empresa ha de justificar aquestes causes i, per tant, es pot aplicar aquest ERTE. I a la força major, doncs, aquestes causes que estem veient, no, que sobrepassen les causes E-top i que són unes causes molt específiques del Real Decret, i llavors, per exemple, el tancament dels bars, dels restaurants, ara dels gimnasos, no? Que han tornat a tancar. Llavors són unes causes doncs, extraordinàries que fan que l'empresa prengui aquestes mesures i s'apliquin els ERTEs.
Quan a mi com a treballador em posen en un ERTE, se'm dona automàticament de baixar a l'empresa o no?
No, en cap moment. És a dir, no sembla ser que diguis, estic en ERTE, tinc el contracte, m'han extingit o m'han donat de baixa la Seguretat Social. No. Els treballadors en aquest aspecte han d'estar tranquils, la seva alta a la Seguretat Social continua estant vigent i en cap moment s'extingeix el contracte ni li donen de baixa.
I mentre estic en situació d'ERTE, estic cotitzant, per tant?
Sí, l'empresa té l'obligació de cotitzar. És per això que aquests reals decrets famosos, no, han parlat d'aquestes bonificacions o exencions en les quotes de Seguretat Social de les empreses. És a dir, el treballador manté la seva base de cotització, que l'empresa ha notificat amb un certificat que emet, i per tant es manté la cotització sense cap problema.
Suposem que jo estic cobrant una prestació perquè se m'ha fet un ERTE per aquesta crisi del Covid-19. Mm-hmm. Podria treballar a temps parcial o complet per una altra empresa?
Treballar es pot. Ara bé, com tot, no? Té la seva peculiaritat. És a dir, si tu, per exemple, estàs afectat per un ERTE i trobes un treball a temps complet, doncs es suspèn aquesta prestació que tu estàs percebent perquè hi ha una incompatibilitat. Uh-huh. Ara bé, si per exemple és un treball a temps parcial, llavors aquí sí que es pot comptabilitzar i llavors el que fa és una deducció proporcional de la part que tu estàs percebent en el treball de temps parcial.
Per tant, se'n resta una part, eh?
Sí, efectivament, perceps la prestació i després tu, l'empresari et pagarà la teva nòmina, però aquí, clar, no, es fa doncs, aquesta dualitat, no?
Estan en situació d'ERTE. Es generen vacances?
Aquesta és una gran pregunta. Molts treballadors, no, ens l'han fet, bueno, empreses inclús tenien aquest... No dubte, sinó que molts treballadors es posen a la defensiva perquè, clar, tu fas el teu calendari laboral al començament d'any, no? Cada treballador sap quines vacances tindrà i, de sobte, doncs, estàs inclòs en un ERTE. Llavors, què passa, no? En aquesta situació, quan el treballador està inclòs en un ERTE, no genera vacances perquè no té el contracte, està suspès en aquell moment i, per tant, tu hauràs generat les teves vacances fins al moment en què t'inclouen en l'ERTE, però en el moment que t'inclouen ja no generes aquestes vacances.
De seguida seguim parlant
A l'excepcionalitat de la reducció de jornada. És a dir, si estic afectada no per suspensió, sinó per reducció, llavors generes proporcionalment a les hores que estàs donat d'alta, bueno, estàs actiu i, per tant, treballant.
De seguida parlem, deia, de les vacances. Continuem parlant d'aquestes vacances. Però abans et preguntava... Per la prestació, i si podia seguir treballant malgrat aquesta prestació. Tot plegat, si jo rebo una prestació i segueixo treballant per una altra empresa, de quina manera m'afectarà o no a la declaració de renta de l'any vinent?
Que no soc fiscalista, però sí que és cert que, clar, tenim dos pagadors. Llavors això... Clar, els treballadors tindran que, en el seu moment, tenir en compte aquesta situació, que han percebut uns salaris i una prestació de dos ens diferents i, per tant, doncs, possiblement tindrà una afectació negativa en aquest aspecte. Però, com ja et dic, no soc fiscalista i aquí tampoc vull entrar.
Pateixis, perquè sempre us poso en uns jardins complicats. Esteu basats a que ho faci. Què passa si l'empresa aplica l'ERTE, i ara sí seguim parlant de les vacances, perquè un dia com avui toca, si estic disfrutant de les vacances i em truca l'empresa i em diu, escolta, fem un ERTE, pot fer-ho això l'empresa?
Sí, sí, clar, si es troba en aquesta situació i tu, malauradament, estàs fent les teves vacances, doncs poden haver diverses situacions, no? És a dir, si és un ERTE de suspensió, les vacances quedarien automàticament suspeses i llavors solament us gaudit aquestes vacances fins a aquell moment. Ara, en canvi, si és de reducció, es pot continuar gaudint d'aquestes vacances per aquesta jornada. Si bé, també pot ser que entre el treballador i l'empresa, doncs, arribi a pactar, i mira, jo prefereixo continuar gaudint de les meves vacances i quan un cop finalitzi aquests dies, inclús el treballador en l'ERTE.
Anem a concretar, per exemple, què passa si les vacances d'un treballador coincideixen amb l'inici d'aquest ERTE?
Doncs és el que t'he dit, no? Si coincideixen. Si jo, per exemple, no, em donen el calendari laboral al mes de gener i just demà em notifiquen que s'aplicarà l'ERTE i començaven les meves vacances, doncs puc pactar amb l'empresari. És totalment lícit que les parts, jo com a treballador, doncs exposi a l'empresari aquesta situació, que prefereixo gaudir les vacances i sempre que s'arriba a un acord entre les parts no hi ha cap tipus de problema en aquest aspecte.
Pot l'empresa, però, dir-me, no, tu t'agafes les vacances i quan les acabis t'incorporo en aquest ERTE, obligatòriament, perquè ho diu l'empresa.
No, o sigui, les vacances sempre s'han de pactar per les parts, unilateralment no es poden imposar.
L'empresa també em pot obligar a realitzar cursos de prevenció o formació mentre estic afectat per aquest ERTE?
Sí. És a dir, l'empresa et pot obligar, hi ha uns cursos de prevenció que són obligatoris per poder realitzar l'activitat empresarial, llavors sí que et pot obligar. Ara bé, aquest temps que tu estàs fent aquest curs, com ja t'he dit, és de caràcter obligatori, és temps de treball efectiu. I, per tant, o bé l'empresa decideix desafectar-te temporalment o unes hores... un dia perquè tu puguis fer aquest curs, o bé, com és treball efectiu, després et compensarà en el moment que tu et desafectin, et compensarà aquestes hores del curs. Per exemple, si un curs de prevenció dura normalment 5 hores, doncs aquestes 5 hores que tu has dedicat a fer aquest curs de prevenció de riscos, doncs te'l descomptarà després de la teva jornada. Doncs mira, aquest dia doncs finalitzar la teva jornada abans i compensarà aquesta situació. És més, és lo típic ara, no?, perquè els treballadors, al reincorporar-se, el curs obligatori, quin és? El Covid. No? Quines mesures hem de prendre, que la mascareta la portem, m'he de netejar les mans, quants cops... Llavors, clar, aquest curs és obligatori, els treballadors l'han de fer.
Entenc que l'empresa, a més, et pot obligar pel que dèiem abans, eh? Tu no dones de baixa de cap lloc. Formes part de l'empresa,
sí,
tot
sí.
I l'ERTE.
Sí, sí, clar, tu estàs...
Per tant...
El primer és que una cosa és que estiguis afectat, que aquí hi ha dos conceptes, no? És a dir, tota la plantilla pot estar afectada per un ERTE, però no cal que tota la plantilla estigui inactiva. És a dir... Tu pots estar afectat, però pots estar actiu, estàs treballant, i de sobte doncs uns dies et posen com a inactiu. És a dir, és un codi, veritablement, que les gestories a l'hora de tramitar les baixes, les altes, tot el procediment administratiu, és un codi que les empreses posen per identificar aquesta persona, encara que estigui afectat per l'ERTE, està actiu o inactiu uns dies en concret o tots els dies del mes.
Ho recordem avui en aquest programa, en aquest Tiren pel Dret. Estem parlant amb Marta Cuscó, ella és advocada laboralista de Digestum Legal, i estem parlant sobre aquestes situacions que s'han creat en l'entorn laboral a través d'aquesta crisi sanitària, pandèmia de la Covid-19. Sapigueu que ens podeu trucar al telèfon del directe al 93-409-2771, 93-409-2772, per posar els vostres dubtes sobre la taula. Dubtes com, per exemple, ara estàvem parlant d'aquests cursos que de forma obligatòria l'empresa pot dir-li al treballador que els faci. Però si el curs és voluntari, per exemple, si el treballador vol aprofitar aquest temps d'ERTE i fer algun curs relacionat amb el seu lloc de treball, pot fer-ho?
Sí, sí, sí. És a dir, hi ha formacions que són voluntàries, no? Com t'he dit, hi ha la formació obligatòria per poder exercir o realitzar les tasques corresponents al teu lloc de treball o a la teva professió. Després hi ha cursos o formacions que són voluntàries, que l'empresa ofereix als treballadors per augmentar la seva polivalència. Llavors, en aquest aspecte, si un treballador està afectat per un ERTE, doncs podrà realitzar-ho sense cap tipus de problema, però en aquest cas no és treball efectiu. I, per tant, el pot realitzar o bé estant d'ERTE, però en cap moment després es compensaran les hores ni res. I inclús el propi Estatut dels Treballadors, en el seu article 47, estableix i regula aquest aspecte, no? I diu que durant els ERTEs l'empresa doncs promou aquestes accions formatives vinculades a l'activitat professional. Per tant, és un moment que moltes empreses han aprofitat doncs per fer aquest oferiment als treballadors.
Un altre dels dubtes que entenc que és un dels clàssics d'aquesta temporada: què passa si el treballador es troba de baixa per incapacitat temporal i l'empresa fa un ERTE?
Clar, quan un treballador està en incapacitat temporal, no s'inclou en un primer moment, no s'afecta en un primer moment el treballador i s'inclou a l'ERTE, sinó que ell doncs tramitarà la seva baixa, i tant sigui paternitat, maternitat o qualsevol procediment d'incapacitat temporal, ja sigui accident o enfermedad comú, doncs es farà el seu procediment i quan finalitzi doncs se l'afectarà i s'inclouran aquestes mesures, no? Però fins que no tingui l'alta mèdica o finalitzi la seva prestació a maternitat o paternitat, doncs no s'inclou com a tal.
En deies paternitat, per exemple, eh? Uh-huh. Què passa amb aquests treballadors que es troben afectats per ERTE i neix el seu fill, per exemple?
Clar, això s'ha donat molt, perquè clar, en aquests mesos doncs, ens han preguntat, i llavors, quan tu inicies la prestació de maternitat o paternitat, en aquest moment que estàs afectat per l'ERTE, es suspèn de forma automàtica la prestació que tu perceps del SEPE, i llavors aquesta prestació la percebràs de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Uh-huh. Un cop es finalitzi la prestació, doncs es reanudarà aquella prestació del SEPE.
Per tant, el pagador sempre és el SEPE, entenc?
No, o sigui, no. La prestació, el que és l'atur, és el SEPE, però la prestació de maternitat i paternitat, en aquest cas, és l'INS.
És l'INS, d'acord.
I ja, bueno, sí que hi ha una situació especial, com l'excepció, no?, la regla, i després hi ha les excepcions, que és, que no és el tema de prestació de maternitat o paternitat, sinó que és quan un treballador està alerta i, mentre està en l'ERTE, causa una baixa, una malaltia comuna, o es trenca una cama, o llavors inicia un procediment d'incapacitat temporal. Llavors, en aquest cas, el servei públic del SEPE, per delegació de l'INS, és qui abona les prestacions d'incapacitat temporal. En aquest cas sí que és el pagador al SEPE.
Qui són i per què es consideren persones especialment sensibles, aquells treballadors denominats així, especialment sensibles?
Doncs el Ministeri de Sanitat ha definit aquests grups que són grups vulnerables pel Covid i, bueno, si em permeteix, bueno, ho llegiré, perquè clar, aquí la memòria sempre és el mateix, no? La persona que està embarassada o els majors de 60 anys, però una llista molt més gran, i en aquest cas diu el següent, no? El Ministeri de Sanitat. Se consideraran como tales las personas que tengan enfermedad cardiovascular, incluidas la hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la inmunodepresión, el cáncer en fase de tratamiento activo, la enfermedad hepática crónica severa, la obesidad mórbida, el embarazo y los mayores de 60 años. És a dir, aquest grup és el que s'ha denominat com grup vulnerable o especialment sensible.
I en l'àmbit laboral, com ha d'actuar el treballador si es troba en aquesta llista, per exemple?
Doncs, primer de tot, ha de comunicar aquesta situació al seu empresari. Ha de fer aquesta comunicació i llavors serà el servei de prevenció de riscos que tingui l'empresa qui farà un informe i valorarà.
Pot el treballador sol·licitar la baixa mèdica?
Que en aquest cas, sol·licitar-la d'anar al metge i dir «soc persona vulnerable, doni'm la baixa», no, en aquest cas, com t'he dit, hauràs de comunicar al teu empresari aquesta situació, caldrà que també tinguis, justifiquis si pateix algun tipus d'aquestes patologies que ara han anomenat, i llavors serà el servei de prevenció de riscos que tindrà en compte, doncs, el seu lloc de treball, quins riscos té, si poden adaptar-lo o reubicar-lo en altre lloc, i per tant podrà emetre dos informes. El primer d'ahir és un informe que diu especial sensibilitat amb necessitat de tramitar la baixa mèdica. En aquest cas, és quan no és possible adaptar el lloc de treball o reubicar aquest treballador en un altre lloc de treball que no hi hagi cap tipus de risc. Llavors, el servei de prevenció redactarà aquest informe que anirà dirigit directament al nostre metge de capçalera, en el que ens indicarà que considera que un cop que ha examinat tota la documentació i el seu lloc de treball i ha posat i ha mirat els riscos que existeixen, considera que aquesta persona ha d'estar de baixa, que no pot seguir exercint la seva professió. I després hi ha el segon tipus d'informe que emet el servei de prevenció, que és un informe d'especial sensibilitat, però sense necessitat de causar la baixa. Llavors, en aquells supòsits, o bé que el treballador no pertany a aquest grup perquè no s'ha justificat en cap moment, o bé perquè se li han millorat les condicions laborals i, per tant, l'han reubicat a un altre lloc de treball que no hi ha cap tipus de risc i pot realitzar la seva tasca sense cap tipus de perill.
Suposem, en aquest cas, que iniciem una baixa mèdica perquè l'informe del servei de prevenció constata així la impossibilitat de reubicació o bé de protecció adequada. Però passat uns dies, l'empresa et diu que pot millorar aquesta situació. Què passa?
Clar, això pot passar. És a dir, que jo tingui la baixa no vol dir que em quedaré, que estaré tot el període aquest del Covid a casa, no? Sinó que l'empresa, doncs, sí que pot, doncs, fer una reorganització interna dels llocs i llavors, doncs, si es dona aquesta situació, l'empresa donarà, o no, notificarà a la seva prevenció i aquest reavaluarà, fa una revaluació d'aquests nous criteris i aquestes dades que li ha donat l'empresa. Llavors, si considera que es pot reincorporar, emetrà aquest informe a la sanitat perquè li donin d'alta.
L'ús de la mascareta, un altre dels clàssics. Déu-n'hi-do, ja, eh?
Sí, sí.
És obligatori l'ús de la mascareta a la feina?
Què opines?
Ara et preguntaré precisament per una emissora de ràdio, perquè aquí s'ha generat un debat aquestes setmanes i ara parlarem d'això. De moment diem a la feina, en general.
Vale.
Jo crec que a la feina en general sí.
Sí, efectivament. El passat 17 de juliol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una resolució la que, bueno, deia que hi ha una obligatorietat de que el treballador porti la mascareta dins del seu lloc de treball. Ara bé, sí que és cert que a la mateixa pàgina web de la Generalitat hi ha un informe amb salut que estableix uns criteris en concret. És a dir, la pròpia resolució no ho diu, és molt genèrica, diu únicament és obligatori portar mascareta, però s'han establert com uns criteris. I com diem, són uns criteris, no és norma. I el que diu són els següents, és a dir, diuen que les empreses que no estan obertes al públic, un cop que la persona estigui al seu lloc de treball, que estigui pues, sentada o fent la seva feina i no comporti cap tipus de perill o de risc, pot prescindir d'ella. És a dir, és una recomanació que la porti, però no hi ha una obligatorietat com a tal. Ara bé, un cop jo estigui sentada, però la que jo em mogui de la meva posició, si vaig al lavabo, vaig a la cuina, al passadís, vaig agafar una carpeta, els folis, jo necessito posar-me així, hauria de ser obligatori. I també hi ha l'altra excepció, que es podrà prescindir de la mascareta en aquells treballs que requereixin d'un gran esforç físic, ja sigui en un espai tancat o un espai obert. En aquests casos, per exemple, la persona que treballa a la construcció, doncs no és obligatori, no?, per aquest esforç que requereix i que, clar, la mascareta, com tots som coneixedors, doncs és complicat, no?, respirar amb ella. Llavors, clar, hi ha certes professions que estan més limitades.
Això passa a tot Catalunya, així?
Clar, que aquesta resolució, el que va concretar són aquells municipis que, bueno, que per contenir aquest rebrot que ara mateix, en el que ara mateix estem, doncs són uns municipis en concret que són Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just d'Esvern, Esplugues de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Badalona. Aquests són els municipis que ha establert aquesta resolució.
Tinc que sobretot Barcelona i àrea metropolitana.
Sí.
Mira, et deia, aquí aquests dies hem entrat una mica en debat a la feina, no per no portar la mascareta, que és veritat que aquí en som molt conscients de tot el que està passant i com a norma la portem. Ara bé, no sé si hi ha alguna resolució, norma, recomanació, el que sigui. Jo estic fent ràdio, jo estic parlant d'un micròfon. He de portar mascareta a l'estudi de ràdio?
Que és el que diuen, no? Si estàs tu o amb mi, per exemple, no? Si mantenim la distància de seguretat...
Que hi és, deixem-ho clar.
Sí. I jo, quan he entrat, m'he netejat les mans, el gel, he portat la meva mascareta i quan m'he sentat me l'he tret. Llavors, mantenir aquesta distància de seguretat no hi ha cap problema. També és cert que quan nosaltres ens incorporem al centre de treball, el servei de prevenció de riscos ha de donar les normes. Ha de venir al despatx o al centre de treball i examinar la situació dels treballadors i llavors fer unes recomanacions a l'empresa i unes recomanacions i uns criteris que ha de seguir tots els treballadors, no? Llavors, com tot, no? S'han de posar doncs, mampares si no hi ha aquestes distàncies de seguretat, no? Per exemple, jo amb la meva companya doncs, tinc la mampara de seguretat, a més de posar-nos la mascareta quan faci falta per estar dins del despatx, per atendre els clients, doncs tots s'han de prendre unes mesures, però com a tot també aquí jo crec que és el sentit comú.
Ja que hem tret el tema de les mascaretes i que no només està sobre la taula en aquest programa, està cada dia al carrer, fins quin punt és obligatòria la mascareta?
La mascareta, com a norma general, és obligatòria sempre. I després el que són les excepcions, que és doncs, durant la pràctica deportiva, mentre estàs menjant o bevent, durant activitats més de grups socials, no?, amb la teva parella o amb la teva família, que en aquest aspecte doncs, no és necessària, no? Però, malauradament, en el temps que estem, doncs, és obligatòria.
Per tant, no és una recomanació usar mascareta pel carrer, eh? És de caràcter obligatori.
Sí, és de caràcter obligatori.
Explica't situacions concretes, per exemple, per acabar amb el tema de la mascareta i el tema del programa d'avui, perquè en siguem tots conscients de on ens l'hem de posar i on podem prescindir d'ella, tot i que entenc que és recomanable portar-la.
Vale. Doncs, bueno, com diem, a casa no és obligatori, sempre i quan estiguem amb les persones que estem convivint diàriament. Al carrer, sí, tret de practicar l'esport. O fer excursions, perquè també ens hem trobat en aquesta situació, no? Si jo vaig a la muntanya però no practico el running, no? Doncs me l'haig de portar? No cal, perquè estic fent una excursió per la muntanya, no? Per exemple. Vale. A la platja no hi ha aquesta obligatorietat, però t'has de posar quan vas al xiringuito, quan vas als lavabos, als vestuaris, si n'hi ha. a les piscines o als balnearis, que si ara anem a un balneari o a un hotel, a les piscines, tot això, doncs a la zona de bany no, però sí als vestuaris, als passadissos, als ascensors, als vestíbuls, al vehicle particular, no, sempre i quan el que diem estiguem amb la família, no, amb les persones que estem convivint. El patinet elèctric, doncs sí, sí que cal. El teatre o el cine, també. Les terrasses dels bars.